Vive Tras Radio.
Senyors passatgers, embarquin per la porta IBEI 3. Ignition.
Senyores, senyors, benvinguts en el nostre avió. Aquest és el darrer vol a Formentera. Parlarem aquesta nit llargament amb Antonio Arias, líder del grup Lagartijanic i personatge central en la història de la música espanyola. Arias estarà aquest mateix dimarts tocant el Gremi a Palma junt amb Fernando Alfaro de Surfing Bichos. Som a la nit de dilluns i això vol dir que també ens ocuparem de la informació del cor, però a la nostra manera. Com sempre, a la sala VIP parlarem de Nicole Kidman i Tom Cruise i des Goya d'Honor a Àngela Molina. I tancarem el programa estrenant en ràdio la breu història de la lubricació, un projecte de l'artista Gabriel Pericas que us resultarà tan estimulant com humit.
Darrer vol a Formentera, de 12 a 1 de la matinada a IB3 Ràdio. Perquè tens dret a la nit.
Molt bona nit, Àlex Berlanga.
Bona nit, Vicent Tur.
Com ho tenim? Com pegues la nova setmana?
Bé.
Sense carta de Reis?
No, encara no, però mira, ja tinc ganes de que acabi el 2020 ja.
Sí,
a veure què tal el 2021.
A veure què tal el 2021. Anem a veure què diuen a Twitter.
Apaguin els dispositius.
Doncs mira, aquest dilluns ha set festiu a les Balears, però mira per on l'actualitat i especialment els haters a les xarxes continuen fent feina. De les principals tendències a Twitter hem vist nazis en Vox, tot per la manifestació de Vox a Barcelona passat diumenge. Però mira, sembla que dins d'aquest acte van aparèixer un grup de gens amb banderes i simbologia nazis. Santiago Abascal ha dit que ells no són nazis, que aquest grup és el Front Nacional Identitari, Partit Nacionalista Socialista Obrer Espanyol, enviat per el propi govern. I a Twitter la gent, doncs mira, no s'ho ha cregut massa aquest... Bé, aquesta excusa de Santiago Abascal. Bé, més cosetes, altre trending topic d'aquest dilluns ha set Hongria, i és que la Unió Europea dona fins avui dimarts a Hongria i Polònia per aixecar el seu veto, o llançaran sense ells el Fons Europeu de Recuperació. Està la cosa una miqueta tensa. Però la tendència que destaquem avui és Bob Dylan. How many roads must a man walk down? No sabem com està la situació econòmica de Dylan, però sembla que el compositor va vendre tot el seu catàleg de cançons a Universal Music. El contracte cobreix la carrera completa, més de 600 cançons. S'estima, segons diu The New York Times, que aquesta venda supera els 300 milions de dòlars.
Ostres. Aquests dies no feim més que parlar de militars, colpisme i cartes al rei. I do aquest dilluns, tant Diario de Mallorca com Última Hora s'han posat d'acord en obrir amb aquest tema i amb les seves ramificacions a les Balears.
A Diario de Mallorca hi trobareu el tinent general retirat de Vox, Fulgencio Coy, que defensa el dret dels militars retirats a pronunciar-se contra el govern, mentre que Última Hora explica que un excomandant general de Balears, Tomàs Formentín, firma un dels manifestos que s'han publicat contra el govern de Sánchez.
Si els militars buscaven fer remor, ho estan aconseguint. La policia local d'Eivissa ha denunciat i clausurat dos prostíbuls que estaven oberts malgrat la prohibició del govern per la normativa sanitària contra la Covid.
Segons ha informat aquest dilluns l'Ajuntament d'Eivissa en una nota de premsa, els seus responsables s'enfronten a una infracció molt greu i una sanció que podria oscil·lar entre els 60.001 euros i els 600.000 euros.
I a Sant Antoni Antoni de Portmany, PSOE, Unides Podem i Proposta per Eivissa han demanat una pròrroga perquè no arribin ferris en el port de Sant Antoni. Ara mateix no es permet atracar aquesta classe d'embarcacions, però aquesta regulació finalitza el 31 de desembre.
Els tres partits asseguren que defensen els interessos dels ciutadans i de la majoria de col·lectius que no volen patir les conseqüències mediambientals i socials que, diuen, causat l'arribada dels ferris de la península.
Ja sabeu que s'acosten ses festes i els que tinguin una mica d'estalvis pensaran en algun regalet o regalàs. I de bé, una estadística que mos ha cridat l'atenció. La meitat d'escans que es regalen en Nadal al final són abandonats. Una cosa que segur que ni els Reis ni Pare Noel aprovarien.
Ho ha denunciat la Real Societat Canina d'Espanya. I Espanya és un dels països d'Europa amb un major nombre d'abandonaments, fins als 183.000 cans, segons la Fundació Affinity. Tenir un ca exigeix un compromís i una despesa aproximada de 1.250 euros anuals, de manera que, abans d'encarregar un ca als Reis, s'ha de pensar molt bé. Caution, wake
turbulence. Estàs entrant a l'àrea de turbulències.
Us faim ressò a la nostra àrea de turbulències d'un interessant reportatge publicat aquest cap de setmana pel diari Ara Balears.
Segons aquest reportatge, mentre la presidenta Armengol assegura que l'objectiu de cara a 2021 és la diversificació de l'economia a les Balears, la inversió en recerca i investigació pateix noves retallades. Històricament, la nostra comunitat autònoma sempre ha estat la que menys s'ha dedicat a recerca i desenvolupament, al voltant d'un 0,4% del PIB en els darrers anys, molt per davall del 1,3% que s'hi destina a Espanya de mitjana.
Que ja és una xifra baixa. Alemanya inverteix en I+D un 3%. En aquest context, la previsió pressupostària del govern d'esquerres a les Balears és ridícula i vergonyosa. Som els últims de la llista a Espanya, per davall de les Canàries, Castella-La Manxa i Extremadura.
Al contrari del que ha manifestat la presidenta Francina Armengol, si es mira en les xifres del pressupost, l'aposta del govern resulta clara. Turisme i més turisme. Sempre seguint el reportatge de l'Ara Balears, mentre descendeix la inversió en ciència, el pressupost de l'Agència d'Estratègia Turística augmenta un 55%. Si el 2020 tenia 22 milions d'euros pressupostats, l'any que ve es disposarà de 34,1.
I vés a saber a què es dedica exactament aquesta agència, perquè les competències de promoció turística en realitat són dels Consells Insulars. Bé, no fa falta dir gaire cosa més. Només que la relació entre inversió en I+D d'un país i la seva prosperitat econòmica i social estan en relació directa. Corea del Sud, per exemple, que inverteix un 4,5% de la seva riquesa en aquest capítol, és el país de Samsung, LG, Hyundai o Kia. Sense inversió en I+D, Espanya en general i les Balears en particular estan en sa pràctica condemnades a ser el que són, un país de cambrers, amb tots els respectes pels cambrers i els seus clients.
Àrea de turbulències. Darrer vol a Formentera, el programa dels teus insomnis. A IB3 Ràdio, quan és la mitjanit. A la conquistació i t'ha comptat l'e me la concipila i li vetoni a la conquistació.
Obrim Plana de Cultura, ho feim parlant de llibres. La ciutat de vapor, el llibre pòstum de Carlos Ruiz Zafón, és un dels llibres més venuts d'aquest 2020, que estem quasi acabant. La taxa de lectors habituals, per cert, es va incrementar un 4% durant el confinament.
Són xifres del gremi de llibreters. Veurem si aquest increment de lectors es consolida en el futur. A més del llibre de Ruiz Zafón, també s'ha venut molt aquest 2020 Arturo Pérez Reverte amb Línia de Fuego o Escac al destí de Lluís Llach.
Els 40 Music Awards han retut homenatge a Pau Donés.
El líder de Jarabe de Palo, que solia passar llargues estades a Formentera, està sent fruit de diversos homenatges després de la seva prematura desaparició. El darrer va ser a la gala de los 40, amb el jurament del Golden Music Award a títol pòstum.
Nace y luego muere, este cuento se ha acabado. Depende. Depende, ¿de qué depende?
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta.
No m'ho puc creure.
Rafaela Carrà, sempre incrementes índex d'audiència.
Doncs,
que és
sí.
El que no mos podem creure avui, a l'Expert Langa.
Les festes il·legals, que bé, no, estan molt bé fins que arriba la policia. Ah. Efectius policials van actuar divendres passat en el desallotjament d'una festa il·legal a una botiga de disfresses del municipi de Pontevedra i en la qual participaven més d'una vintena de persones que van incomplir, òbviament, les restriccions imposades per la pandèmia sanitària. La policia va acudir a l'immoble sobre les 7:30 del vespre després de les queixes dels veïns per, això, música al volum i veus a l'interior d'aquest establiment, d'aquesta tenda de disfresses. La persona que va obrir la porta als agents, que es va identificar com familiar dels propietaris, assegurava tenir permís per a poder utilitzar-ho com a local d'assaig i que en aquest moment eren tres les persones que es trobaven a l'interior assajant, ja que tenien un grup de música. No obstant això, els agents escoltaven més veus de les que corresponien a tres persones i apreciaven una quantitat de fum de tabac excessiva per a aquest número de tres persones.
Sí, no pot ser que fumassin tant.
Sí, clar, i a més que diu, ostres, calleu que està aquí la policia. No van encallar, no? I la policia va sol·licitar un reforç d'una segona patrulla per a inspeccionar l'interior d'aquest establiment. Bé, en total van identificar a 26 persones que estaven amagades, a més amagades, no?, en diversos llocs del local, davall d'una frasada, la qual s'ocultava la bateria del grup, darrere les portes, darrere d'un sofà, sota una taula, entre les pròpies disfresses o un pati interior que també hi havia en aquest lloc.
Tot això cosa s'arreglava. En lloc de dir que tens el típic grup de rock o pop amb bateria, baixista i guitarra, dius que tens una coral i ja està.
Però tampoc.
Tres Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Cara a cara.
Adrià, ara mos posarem cara a cara. Una prova que consisteix a lligar paraules entre tots dos.
O sigui, hem de dir una paraula que comenci amb ses lletres en la qual ha acabat l'anterior. Per exemple, si jo dic pensar, tu pots dir sarcoplasmàtic o sarcomatoses, si vols.
Molt bé, començam per sa paraula premis. Preparat?
Temps.
Premis.
Misteri.
Riures.
Resposta.
Tàctica.
Cantades.
Desconcert.
Certesa.
Salten.
Tèntol, un concurs amb totes les lletres. Cada dimarts a les 6 del capvespre a IB3 Ràdio amb Adrià Martí i Margalida Mateu.
Tèntol.
IB3 Ràdio. És entreteniment.
Estàs escoltant Darrer Vol a Formentera.
Jo, poeta decadente, español del siglo XX, que los toros he elogiado, las golfas y el aguardiente, y la noche de Madrid.
Alguna cosa de poeta decadente deu tenir Antonio Arias. Bé, Antonio Arias, que és el líder de Lagartija, líder, un dels líders de Lagartija Nick des de fa dècades, i Fernando Alfaro de Surfing Bichos han unit forces per un concert bastant especial que recala aquest dimarts mateix en el Gremi, a la ciutat de Palma. Tenim Antonio Arias a l'altra banda del fil telefònic. Antonio, buenas noches, ¿cómo estamos?
Hola, buenas noches, muy bien, muy bien.
Muy bien. ¿Tú tienes de poeta decadente algún... ¿Qué porcentaje tienes?
Hombre, los que hemos vivido entre siglos, pues... El siglo XX, pues, tenía muchos camerinos, muchos apartados, sobrevivieron muchos tablados. Así que en algunos no hemos tenido que desenvolver como buenamente se podía. Al final se quiere una experiencia que no tiene precio, pero sí, hay bastantes rincones en el arte.
Antonio, ¿cómo surge esta colaboración con Fernando Alfaro? Para la gente que muchos oyentes te conocerán, otros no, pero bueno, tú has estado en Lagartija Nick desde hace, supongo que aún estás, desde que empezó el grupo en Granada hace muchos años. Antes estabas en 091. Fernando Alfaro siempre ha estado ligado a los Surfing Bichos y ahora os unís en un concierto que ya me lo describirás tú, pero yo creo que es un concierto acústico a dos guitarras y a dos voces, básicamente.
Sí, hace unos años estábamos Fernando Alfaro y nosotros como Lagartija Nick en una compañía, en Universal. Y desde allí surgió la idea de que hiciéramos algo, Fernando Alfaro y yo, algunos artistas americanos y europeos y españoles y de todos los sitios hacen ese tipo de comunión. Así que en un principio pues nos apeteció, era una manera de yo por lo menos sumergirme en el repertorio de Fernando y Fernando en el mío, y en esa experiencia que fue los ensayos y sacar las canciones y todo eso, vimos que como mejor nos expresábamos era hablando e intercalando esas canciones, así que pasó de ser como una propuesta de dos artistas que se juntan a cantar sus canciones ante un público a dos artistas que hablan, se comunican, cuentan su experiencia. Y por eso el que no nos conozca sale con un conocimiento nuestro bastante, bastante profundo y bastante alegre.
Yo he visto alguna imagen del concierto y estabais vosotros dos, digamos, frente a frente en una mesa, y encima de la mesa había como 20 birras, 20 tercios ahí vacíos. ¿Eso os lo habéis bebido, es atrecho o realmente os lo bebéis?
Es atrecho, que empieza con un peso y termina con otro, pero... En esa puesta en escena estaba Miguel Ángel de la Blanca, de Manos de Topo, que es el que argumentó la experiencia, y es como una especie de after, ignoramos al público, es como que se ignora la cuarta pared, es como que la gente curiosea en lo que puede ser después de un bolo, que nos vemos y en una parte ahí de alguna sala pues nos ponen la cerveza, y sí, para que sea real tienen que ser reales. Yo creo que todas se acaban bebiendo, como en la vida real.
Esto lo habéis llamado El Pueblo contra Antonio Arias y Fernando Alfaro.
Claro, tiene ese eco de esa canción de Leonard Cohen, de un A Singer Must Die, ¿no? El artista que se enfrenta a su propio juicio, no al juicio del público en este caso, que lo observa con intimidad, ¿no? Y... El por supuesto, hablamos del amor, de la vida, de la muerte, del éxito, del fracaso, y en esa puesta en escena hay una especie de juicio a uno mismo, a la utilidad e inutilidad del arte, a la pasión que nos anima, a la música que nos impulsa siempre, al ambiente que nos rodea y a veces nos determina, ¿no? Pues eso, cuando se habla de los rincones oscuros o épocas en las que uno pues tontea más con la droga o se siente mejor en ese mundo, ¿no? Yo creo que todo eso, de todo eso se habla, pero siempre con esa mirada curiosa del uno al otro, ¿no? De dos personas que se conocen y que se acaban de conocer.
Para que el público se haga una idea, para que la gente que os venga a ver mañana este martes se haga una idea, ¿más hablar o más cantar?
Es 50-50, porque yo creía que... Yo pensaba que era de las pocas personas que más hablaban del planeta, y cuando coincidimos, Fernando y yo, digo, oh, me gana. Así que sería casi imposible hacerlo sin eso, pero es una especie de cada uno tiende a no tener nunca un espectáculo donde explique así sin demasiada profundidad lo que son canciones, no unas que se quedan atrás pero que vienen bien para el discurso, no, si hablamos de religión o algo, recoger algo de nuestro repertorio más florido, ¿no? Que eso está, por supuesto, porque está esa pasión, pero también por descubrir en nuestro propio repertorio canciones que van al hilo y que sin embargo han quedado muy atrás en nuestro repertorio, que no se han tocado nunca. Hay un repertorio, un porcentaje importante de nuestro repertorio, de todos los artistas, que se queda nunca sin tocar en directo. Y esta es una ocasión de ver alguno de esos temas.
¿Tocas tú las de Lagartija, Nick, o en algún momento asumes las de Surfing Bichos?
Los dos cantamos las de los dos. En ese diálogo, los dos interactuamos, los dos nos tocamos y celebramos ese momento, ¿no? Que estar juntos, que por supuesto hay una argumentación, hay una puesta en escena, pero todo lo que ocurre es siempre absolutamente espontáneo, real, porque en cuanto se juntan dos músicos, la manera más evidente de comunicarse es tonteando con la guitarra.
Tanto Surfing Bichos como Lagartija Nick sois bandas guitarreras. Hoy en día de guitarreo poca cosa en la música.
Sí, afortunadamente, porque como bien comentamos también, no sé si en profundidad, pero sí como comentamos cuando en nuestra juventud, allá por los años 80, pues si querías conocer a alguien y establecer contacto con otros músicos, tenía que ser en unos bares que estuviesen cerca de un ensayo. Los ensayos eran muy privados para que te dejaran entrar, o sea que había mucho de ese arterne para conseguir una banda, ¿no? Que en aquel tiempo una banda lo que tú necesitabas eran batería, guitarra, bajo, y ahora sin embargo con esta nueva postura que hay ante la web y los artistas, creo que los grupos se forman más, pues por gente, un creativo de redes, un diseñador, uno que hace vídeos, otro que hace la música, otro que hace las letras, otro que hace las bases. Creo que ahora los grupos se determinan de otra forma. Nosotros somos herederos de nuestro tiempo, obviamente, y no hemos crecido con grupos, ¿no? Tiene algo de mágico siempre y de poderoso el salir con una banda, ¿no? Eso siempre tendrá ese organismo vivo.
Antonio Arias, ¿qué recorrido os queda a partir de... Estáis este martes en Palma, os quedan muchos bolos con El Pueblo contra Antonio Arias y Fernando Alfaro?
Yo curiosamente cuando terminábamos los últimos ensayos le decía a Fernando, esto no nos vamos a presentarlo en ningún sitio, nadie va a querer ver la vida de estas dos personas, esta tragicomedia del arte que representamos, y no sé cuántos años llevamos, 3 o 4 desde 2007. No, 2017, sí, por ahí una y siguen sorprendiéndonos, porque también una puesta en escena muy versátil que puede llevar a diferentes espacios, a teatro, a salas, o sea, es muy intercambiable y a mí me sorprende mogollón el que sigamos haciéndolo. Por supuesto que para nosotros es un espectáculo vivo, y que siga ocurriendo, ¿no? Para mí me parece una suerte en la vida este proyecto con Fernando.
¿El coronavirus cómo os ha afectado? Que a quien más, quien menos, le ha pillado por en medio y le ha roto un poco las expectativas que tenía, el trabajo que tenía.
Bueno, sí, iba rompiendo poco a poco. Primero rompió los dedos, luego las piernas. Fueron cada vez momentos más duros, porque en un principio pensaría uno que vale, que mientras se recupera. Nosotros teníamos una gira muy potente en estos meses, ¿no? Nuestro último disco, Los Cielos Cabizbajos, que se editó el año pasado, con orquesta, coro, pudimos hacer representaciones.
¿Te refieres a Lagartija ahora?
Sí, el Lagartija. Entonces todo eso se interrumpió, también cosas que tenemos de Alfaro, cosas que yo tenía en solitario, pero ya el drama mayor era cuando ya se te caían los conciertos. Evidentemente un promotor tiene el margen que tiene, pero si la administración cambia las reglas, pues que era de un día para otro, o sea, un poco dramático la situación de los compañeros, ¿no?, de los técnicos, gente que tiene que volver a vivir a casa de sus padres, pero espero yo que sea absolutamente temporal, ¿no?, porque era un movimiento de gente el que teníamos, ¿no?, en el arte, los conciertos, las grabaciones, las giras, los ensayos, o sea, que ahí se mueve muchísima gente. Yo espero que sea un repliegue, ¿no?, y que por supuesto que todo nazca como una primavera salvaje, ¿no?, llena de colores. Por supuesto que estará llena de proyectos. A todos nos ha dado tiempo a terminar aquella maqueta del 83 y aquello que dejaste sin hacer del 92. O sea que ahí yo creo que será un buen momento y espero que podamos recuperarnos, ¿no?, porque es verdad que el daño ha sido muy gordo. Para salas no es lo mismo que aguantar un músico en su casa, ¿no? Tiene unos gastos, pero no es lo mismo que mantener una sala y un equipo. Yo ahí es donde más he visto el drama, ¿eh?
Tú eres granadino, ciudad de artistas. Y bueno, aquí en Palma, por ejemplo, está aguantando bastante bien Esgremi, que es donde tocáis este martes, pero muchas salas no han aguantado. ¿Cómo está la situación en Granada?
Claro, por lo que yo puedo hablar con los compañeros y como hemos comentado antes, las salas pues muy malamente, todo el mundo esforzándose mucho. Ten en cuenta que puede cerrar un concierto, que la sala tiene hasta las 10 y luego la hacen moverlo a las 6, luego la gente de los pueblos no puede moverse. Entonces, como Granada, con una ciudad que sí que tiene centro, pero que los pueblos le dan mucha vida, de mucha gente, los estudiantes, todo eso se ha notado muchísimo. Todavía no he visto que haya habido un cierre dramático, ¿no? Espero que también con los tablados, ahora que hablamos de toda la cultura granadina, con los tablados también ha sido mortal, porque ellos necesitan muchísimo ese flujo de turistas que mantiene viva una cultura que es de la ciudad, ¿no? Pero vamos, espero que no, que todavía no veo que se haya destruido esa, no te puedo decir, pues mira, desafortunadamente se han cerrado estas salas definitivamente, ¿no? Esperemos, yo creo que todos tenemos ganas de salir, pero también tenemos ganas de tener una responsabilidad, obviamente, mis padres están muy mayores, todo ese tipo de cosas hace que el planteamiento sea muy movimiento siempre con miedo, ¿no? Poca ganas de meter la pata.
Antonio Arias, evidentemente hay que intentar no meter la pata y nadar y guardar la ropa al mismo tiempo, ¿no? Que es lo complicado en este caso. Antonio, un par de preguntitas para terminar, ya terminamos. ¿Vais a editar algo? ¿Habéis editado, creo, un single o un EP? Lo hemos estado buscando y creo que habéis hecho una edición muy, muy limitada.
Pues llevaremos alguna de aquí de Granada porque lo hicimos a través de la tienda de discos Bora Bora.
Sí, una edición en vinilo, ¿correcto?
Vinilo, y era de... Curiosamente, cuando empezamos a desarrollar el espectáculo, Fernando y yo, pues había canciones que surgían y que no teníamos grabado por ningún lado, así que nos animamos a grabar una versión en Córdoba, con Fernando Vaca de la producción, pues de esas dos canciones que prácticamente habían salido ahí en directo, ¿no? Así que llevaremos copias suficientes como para como para todo. Sí, me la has recordado muy, muy bien.
¿Y en qué punto estáis con Lagartija Nik?
Bueno, con Lagartija Nik, como quedó ese impasse, ¿no? Que para los grupos amigos nuestros que han sacado discos en la pandemia ha sido más un gesto romántico que práctico, porque en lo que a un grupo todo depende mucho del aura, de los conciertos, ahí se vende mucho, pero también se crea esa expectación en la que un disco per se no vale, y es una obra en la que se emplea mucho tiempo y mucho amor y mucho dinero, pero que un disco solo no es nada sin la reacción del público, sin ese meneo que lleva, ¿no? Así que Lagartija Nik, tenemos previsto editar algo este año que viene, pero lo haremos para el 22, veremos a ver si podemos recuperar el espectáculo de la ciudad de los Cabibajos, que hoy día parece imposible porque éramos, no sé si 40 en un autobús. O sea que adaptándonos, eso es lo máximo, lo más inteligente que podemos hacer, adaptarnos un poco a las circunstancias, retrasarlo todo un poquito, porque ya te digo que sacar un disco sin que podamos girarlo, no solo por el aspecto económico tan importante que tiene, sino por todo el rollo que se crea alrededor, la gente es la que le hace que un disco sea bueno y malo y regular, y es la forma en la que lo reciben.
Antonio Arias, un placer, suerte.
Gràcies, hasta mañana.
Hasta mañana. Recordar, aquest dimarts, dia 8, a les 20:30, es Gremi, una unió de dos grans de rock espanyol, Antonio Arias i Fernando Alfaro, en aquest espectacle tan curiós, El Pueblo contra Antonio Arias i Fernando Alfaro. I això que sentiràs ara són Lagartija Nick.
Darrer vol a Formentera, el programa que mai no toca de peus a terra.
Moment retro aquí al darrer vol a Formentera. Un 8 de desembre, com aquest, va néixer Sinéad O'Connor, per exemple, a Dublín. També un 8 de desembre va ser assassinat John Lennon a Nova York. I un 8 de desembre de 1943 a Melbourne, en els Estats Units, va néixer Jim Morrison. Ens quedarem amb el cantant de The Doors, per l'efemèride d'avui. Alguns ja sabreu que és un dels membres del grup dels 27, estrelles de rock que varen morir, això, amb 27 anys, com per exemple Jimi Hendrix o Kurt Cobain. I és que sabeu mates, també haureu sumat i deduireu que Jim Morrison va morir el 1971, concretament un 3 de juliol. Diuen que per una sobredosi d'heroïna, cosa que en realitat no es va provar. Abans de morir, junt amb The Doors, Morrison va deixar una pila de cançons imprescindibles en sa història de rock, i una d'elles és aquesta, Roadhouse Blues.
IB3 Ràdio. Darrer vol a Formentera.
IB3.
Vicenç Tur.
Ràdio.
Et sonen.
Si tu no vens darrere, jo t'aniré.
But if you wanna live, ja veuràs com fliparàs el temps.
Aquests i d'altres projectes sonors són part d'IB3Música.com, l'aposta musical online d'IB3. IB3Música.com.
IB3 Ràdio. A Menorca, 88.6.
Estàs escoltant Darrer vol a Formentera. Estàs entrant a la sala VIP.
Hit it.
Molt bé, senyores i senyors, em pareix que no sé si em sent... Sí? Sí? Està funcionant el micro? Sí? El tècnic assegura que sí. Si el tècnic diu que sí, és que sí, Neus.
Sí?
Sí.
Vicent?
Jo tu te sent, però clar, és que te tenc a un metre i mig.
Sí, no saps, però...
Saps la cançó, no? A un metro y medio de ti.
No, jo cançons dolentes no els sé, Vicent.
Oh, hi ha que sentir cançons dolentes
no,
i bones.
No, estic avasada.
Bones.
No estic avasada.
Però
jo.
Sobretot hi ha que sentir-se's dolentes. Molt bé, anava a parlar de famosats i famosillos
sí.
I començant parlant de... bé, dos que van ser parella fa un temps, ja remot. Això que escoltes és la banda sonora dels altres, de The Others, que mira, està composta per Alejandro Amenábar, que aquest lot ho fa tot, no?
Sí.
És un geni, ho fa tot.
Un geni absolut.
Fa guions, dirigeix i composa també bandes sonores. I anava a parlar de Nicole Kidman i Tom Cruise.
Sí, perquè resulta que se farà un remake de The Others, els altres, aquesta pel·lícula del 2001, i tornaria a juntar, perquè molta gent no sé si ho sap, que en Tom Cruise també tenia que veure amb els altres, amb aquesta pel·lícula d'Anna Menabar. I aquesta vegada tornaria a juntar Nicole Kidman, que era la protagonista, el personatge de Grace dels altres, i en Tom Cruise, però en aquesta ocasió els dos estarien darrere de les càmeres perquè farien part d'aquest equip de producció.
I a la primera dels altres que tenia a veure Tom Cruise?
Tom Cruise després de veure la pel·lícula d'Anna Menabar, Abre los ojos, va quedar tan encantat que va decidir fer-ne de Abre los ojos una versió americana. Ell el que volia era explotar aquestes habilitats que ell ja havia vist, perquè és molt viu i ja va veure d'un primer moment les habilitats que tenia el director també de Tesis, i li va proposar de dirigir aquesta adaptació que nosaltres coneixem com Vanilla Sky. Però ell es va negar en Amenábar en rodó. I quan li va arribar el projecte dels altres, en Cruz va comprar els drets. I en Amenábar sí que va acceptar que en Cruz, i per cert, els germans Weinstein...
Que Tom Cruise a la primera estava de productor.
Efectivament, va posar la pasta. No? I l'únic que en Alejandro Amenábar va imposar una condició, que era rodar a Espanya i amb su equip d'Anna Menabar, que no li imposessin un equip americà.
Un equip de Hollywood, molt
exacte.
Bé.
I ses localitzacions, aquesta casa tan espectral que surt a los otros, que es veu per fora, amb aquella, penombra que hi ha, és a les Fraguas, a Cantàbria, i a Madrid, i al Palacio de los Hornillos, es diu aquella casa que hi va amb els exteriors de sa pel·lícula, on passa tot. Bueno, que aquesta pel·lícula està situada poc després de la Segona Guerra Mundial, i que és el personatge aquest d'Anna Grace que fan a Kidman, que viu en una casa que està aïllada, que educa tot sol els seus dos fills i que pateixen una estranya malaltia, els seus fills, que no poden rebre directament la llum del dia.
S'ha de dir que Kidman i Tom Cruise, clar, tornarien a juntar-se en aquest cas d'alguna manera, perquè temps endarrere van ser una de les parelles de Hollywood,
no? Guapos d'aquells més fotografiats més seguits, i després, a més, recorden que en Tom Cruise se va liar, bueno, per dir-ho d'alguna manera, o se va fer parella amb una Penélope Cruz, doncs tot això també tenia. Però Nicole Kidman té, jo que sé, com a 4 fills, una cosa així, també, juntament amb ella, però li feies la vida una mica impossible el fet de que ell forma part de sa religió, aquesta cienciologia,
cienciologia,
no?
Sí.
I que, bueno, no és molt fàcil, es veu ser parella d'en Tom Cruise.
Sí, sí, sí. La meva teoria és que ell és millor actriu. Llavors ell li feia enveja.
Segurament, sí, ella és una actriu, la veritat que és...
massa arreglada, s'ha estirat massa.
Ara sí, però si tu veus, bueno, per exemple, en els altres d'Amen, a veure, està tan sumament fantàstica. A més, recorda molt a Grace Kelly. El personatge es diu Grace, a part, està guapíssima i és exageradament bona.
És veritat que és un dels punts culminants de la seva carrera.
Sí.
Molt bé, anem a seguir parlant d'actrius. Parlem de Nicole Kidman i anem a parlar ara de producte nacional, que a més sol estar per aquí, per Eivissa, moltes vegades. Parlem d'Àngela Molina.
Yo, muerta de amor, soy como el mar entre tus dedos. Beso final.
Que no canta malament, per cert.
Bueno, canta una miqueta així, no?
Sí, però...
una mica rastre,
A veure, ara després sortirà George Moustaki, el sentirem, quan canti, el tornarem a pujar el volum,
sí,
que
favor.
Jo que tampoc sé dir-te que canti molt millor George Moustaki que... Mira, espera, ara el sentim.
I la mi pelo.
Els dos són un poc
arrastraus,
sí,
no?
arrotllos un poc, anem una geura i ja,
sí,
vull dir, perquè ja no podem més.
Estem cansats.
Estem molt cansats de viure. Molt bé, aquesta cançó es deia Muertos de Amor i és una friqui cançó entre Àngela Molina i George Moustaki.
Sí.
I què passa amb Àngela Molina?
Que, bueno, com veig, Àngela Molina, imaginem que algú no sap qui és Àngela Molina. No pot ser, no.
No pot ser.
No. Val, bueno, és una actriu espanyola i que ve d'una dinastia d'artistes que va començar treballant per Luis Buñuel, Manuel Gutiérrez Aragón, que és el moment en què la converteixen en una de les actrius de la transició espanyola, que roda parit per tot Europa i Hispanoamèrica, supera centenar de pel·lícules, bueno, i té quins premis? És David de Donatello de l'Acadèmia Italiana, la Conxa de Plata del Festival de Sant Sebastià, 5 nominacions en els Premis Goya i
no el té.
No el té.
El tindrà ara, però no el té encara.
I, perdona, segur que n'hi ha més dolentes, hauria de fer un repàs que el tenen com a actrius, I ara què passa? Li van concedir el Premi Nacional també de Cinematografia 2016 i ara l'Acadèmia de Cinema, que per això la duim en Àngela Molina, reconeixerà la trajectòria, diuen... excepcional d'aquesta companya tan estimada per tots per la seva autenticitat, el seu talent indiscutible i la seva especial sensibilitat, i que li otorgaran el Goya d'Honor des 2021, o sigui, l'any que ve. I, bueno, l'han qualificat com a un d'aquells miracles que ocorren de tant en tant en el cinema espanyol i, bueno, el 6 de març és el dia que li donen aquest Goya d'Honor. I, bueno, diu que està molt contenta, com és natural. Porta 45 anys fent cinema i que, bueno, que ha estat una alegria immensa que li dessin aquest premi Goya d'Honor. I, bueno, ella, que també balla, perquè té el títol de mestra dansa de clàssica espanyola, canta com aquesta cançó que sentim dels anys 80 amb George Moustaki, i va fer, per exemple, Les coses del querer, és ella la que canta, en fi... ha apostat per molts de projectes independents, les òperes primes Sagitario, Vicente Molina Foix, Piedras, de Ramon Salazar, La caja, de Juan Carlos Falcón, en fi, és una actriu, bueno, que ha fet moltíssimes coses.
És història viva del cine espanyol.
Sí, ja,
per dir una frase d'aquelles que són un poc cliché, però
sí.
En aquest cas igual es podria dir... de veritat.
Sí, i a part bueno, està entre nosaltres perquè el seu actual home, que és empresari vicenc d'origen canadà, en Leo Blackstad, i que amb ell va tenir...
De Camp Blackstad.
No, és molt, bueno, Sí, i que va tenir amb ell dos fills, l'Antonio i la Maria Isabel, i que, bueno, que estan, clar, per suposo, són ibicencs i estan per aquí. Mm-hmm. I en fi, que...
I l'actriu que segueix treballant moltíssim, Ángela Molina, segueix treballant tot el que vol, segurament.
Sí, imagino que de moltes coses ha de dir que no.
Segur. Anem a tancar la nostra secció, la nostra sala VIP, avui, que està resultant molt cultural, a més a més, parlant de literatura.
Fijaos, los umpa-lumpas. ¿Qué están haciendo?
Creo que van a obsequiarnos con una canción. Es un gran acontecimiento, claro. No tienen público desde hace un montón de tiempo.
Ara sentíeu la gent, la veu de Johnny Depp quan encara no havia trabucat del tot. La veu de Johnny Depp, no, la veu desdoblador de Johnny Depp.
Desdoblador de Johnny Depp.
Quan encara no havia trabucat del tot, tampoc és doblador. Anem a parlar de Roald Dahl, que sí. És el que sentíem, era un fragment de Charlie i la fàbrica de xocolata, que és una novel·la d'aquest novel·lista.
Efectivament, i per què el portem? Perquè es compleixen 30 anys de la desaparició d'aquest autor de novel·les infantils, que diuen que és el més influent del segle passat. I que gràcies a les novel·les d'en Roald Dahl i a la seva saviesa, bueno, molts de nens varen aprendre que, sobretot, diuen que no cal sobrevalorar els adults. Ell deia que no mos prengués tan en sèrio, nens, que no mos prenguessin tan en sèrio, que
tota
de veritat
que
no
valia... Sí.
Que no valia la pena fer-mos gaire cas en els adults, no? Ell va néixer, bueno, era galès, d'ascendència noruega, i va morir el 23 de novembre de 1990. Era novel·lista, contista, poeta, guionista, i entre les obres més populars es troben aquesta Charlie, la fàbrica de xocolata, James i el préssec gegant, Matilda, es gran gegant bonàs, agutrot, ses bruixes, relats de l'inesperat, i diuen que va saber unir cruesa, humor intel·ligent, altes dosis d'imaginació entre les seves pàgines. Deia que ell no escrivia per a nens, que això és un dels seus, bueno, del que el va fer més famós, a través de les seues trames i dels seus protagonistes, perquè eren uns personatges normalment molt entremaliats, que no dubtaven a qüestionar l'autoritat d'uns adults que els retratava, com dic, la major part de les vegades com uns autèntics bojos. Dalt, pues, preparaven els éssers humans més petits per afrontar aquesta vida amb valor i amb fantasia. El primer llibre, el 43, que va publicar és Gremlins, te sonarà això dels Gremlins?
Sí.
I li devem, clar, aquesta Charlie i la fàbrica de xocolata, aquesta pel·lícula que també és fantàstica, la veritat, que per veure un diumenge a la tarda tota la família i veure tant de xocolata, acabes amb unes ganes de menjar xocolata,
no,
la veritat.
O no, jo l'he vist unes quantes vegades i
acabes com a saturat, no?
Sí, com embafat, sí, que sé, sardines, bueno. Anem a menjar sardines.
Sí, però gràcies a aquesta obra existeix el dia, no sé si el coneixes, Dia Internacional de la Xocolata, que és el 13 de setembre. No sé.
Molt bé,
si
ho tendran present, encara el pròxim 13 de setembre, ja encara falta molt, però estarem preparats per aquest 13 de setembre. Tenim per acabar una col·lecció de frases genials d'aquest home.
Sí, com per exemple deia, afortunadament avui en dia no hi ha un gran nombre de bruixes al món, però encara n'hi ha prou com per espantar-se. Una autobiografia deia que és un llibre que una persona escriu sobre la seva pròpia vida i que en general està plena de tot tipus de detalls avorrits. I deia també que el que no creu en la màgia mai no la trobarà. I una molt interessant que dona per pensar és que el sexe, deia ell, és com ficar-se el dit en el nas. Que resulta fantàstic quan ho fa un mateix, però que és fastigós veure-ho en sus altres.
Ja. Yeah.
No tothom està d'acord amb aquesta frase,
no,
segur, eh?
No. Molt bé, Ido Neus Torres, ho deixem aquí.
Molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies
no,
a vosaltres.
No, encara que encara mos queda alguna sorpresa més avui.
Por lo cierto es tan mío, y aquí es incierta, un encuentro sobre esta tierra.
De Rebo a la Formentera, el programa dels teus insomnis. A IB3 Ràdio, quan és la mitjanit.
Som a punt de tancar el nostre programa, aquest darrer vol a Formentera, en aquesta nit de dilluns. Abans, però, tenim una... estrenarem una secció que durarà uns quants dies i que serà cada dilluns a partir d'ara i que, bé, és una secció, jo crec que digna del nostre programa perquè és profundament marciana. Es titula Una breu història de la lubricació i, bé, com a tema té això que gastem els locutors normalment, que és... se saliva. Jo us convido a seguir-la ara mateix. És una marcianada que ha tirat endavant l'artista Gabriel Péricas.
Bon vespre i benvinguts una vegada més a Una breu història de la lubricació. Jo som en Gabriel Péricas i estem enregistrant aquest programa a l'espai dipòsit del Casal Solleric, a Palma. Ara fa uns dies vaig rebre un correu d'una persona que me criticava una cosa que vaig dir, crec que en el primer capítol d'aquest programa. No sé si ho recordareu, vaig dir que la saliva era el lubricant dels pobres. De fet, no ets la primera persona que me diu que aquesta frase és especialment desafortunada i, honestament, he estat d'acord. La pobresa és un tema que no s'ha de tractar amb lleugeresa, així que deman disculpes si el meu comentari va sonar com si volgués fer burla dels pobres. En cap cas, és la meva intenció. Vull deixar ben clar que els nostres enemics són els rics. Però he pensat que era una bona idea dedicar el programa d'avui a explicar què vaig voler dir. I bé, una cosa que vaig voler enfatitzar amb aquesta frase és que la saliva és gratuïta, no? No participa d'aquesta economia de mercat que exclou aquelles persones en situació de pobresa. No cal poder adquisitiu per obtenir-la. I això s'adeu principalment a dues raons. Primer, perquè és el teu propi cos que la subministra. I segon, perquè aquest subministrament és il·limitat. De fet, de mitjana produïm entre 1 i 2 litres de saliva al dia. Veurem algunes excepcions, però com a regla general és per això que la saliva no és interessant per un, direm, mercat especulatiu. No pots privatitzar els mitjans de producció i no pots simular la seva escassetat. La produïm nosaltres i sempre està disponible. Deixeu que us posi un exemple. És un acudit que va contar Chiquita de la Calzada a un programa de televisió dels anys 90 que se deia Genio y Figura.
Instala un circo en un pueblo y pone un letrero muy grande en la puerta del circo. Necesitamos animales. Queremos animales para los leones, por favor. Todo el pueblo, atento. Gratificación. Queremos perro, gato, gallina, borrico, para los leones, que se come al público. Hay que ayudarle, darle la comida ahora mismo.
L'endemà se va presentar en el circ un home molt pobre, amb un asa raquiti, que diu que no pesava ni 20 quilos, i quan el veu arribar, l'amo del circ li demana que on va amb aquell asa tan prim, i l'home li respon.
Dice, por la gloria de madre, llevamos una temporada que está la cosa muy mala. Estoy friendo los huevos con saliva. Está la cosa muy mal. Y no tengo más remedio que vender borrico.
L'amo del circ li diu que aquell asa està massa prim i l'altre li diu que és que ja fa 6 mesos que no li pot donar de menjar. I bé, regategen una mica i al final l'amo del circ li dona 2.000 pessetes per aquell asa famèlic i tot d'una el tira dins la gàbia de lleons. Mitja hora més tard, l'amo del circ se passeja pel poble cercant l'home que li havia venut l'asa i quan el troba li diu que li ha arruïnat sa vida. L'home li demana que ha passat i l'amo del circ li respon.
Pero qué ha pasado, dice que se los ha comido los leones y se ha comido 2 leones y tiene arrinconado la pantera.
Està clar que la lliçó que hem de treure d'aquesta acudit és que sa fam és capaç de, per dir-ho així, subvertir una jerarquia de poder. Però el que a mi m'interessa és aquest recurs literari que fa servir per explicar la pobresa extrema de l'home, no? La imatge de l'home fregint ous dins saliva. És un home tan pobre que no se pot permetre comprar oli per fregir i ha de recórrer la seva saliva que, com hem dit, està sempre disponible i és gratuïta. Però bé, la meva intenció original era fer servir aquesta expressió, que crec que és un préstec de l'anglès, tal cosa és lo que sigui dels pobres, que significa que allò a què ens volem referir és un substitut pitjor, però més assequible, d'una cosa determinada. Però després vaig creure que la saliva és el lubricant dels pobres és una afirmació que només té sentit per referir-nos en aquelles funcions lubricants de la saliva que ocorren de fora de la boca. Jo sé que quan xerram de lubricació i saliva tothom pensa en sexe. I més concretament en sexe anal. No és cap secret que sa saliva se fa servir com a lubricant quan l'acte sexual implica sa penetració d'un anus. Perquè l'anus, al contrari que sa vagina, per exemple, no, proveeix d'un lubricant propi. Així que, en aquest cas, sa saliva surt de dins sa boca amb el propòsit d'actuar com a lubricant entre, en aquest cas, l'anus i el que sigui que s'hi vulgui introduir. I pot funcionar, però es veurà que s'evapora molt aviat i que al final sí que existeixen substituts millors en el mercat. Ara bé, a mesura que retornem a l'interior de sa boca, ja és més difícil imaginar substituts. Quan dues persones se besen a sa boca, per exemple, el plaer que s'entreu se deriva directament d'aquesta acció lubricant de sa saliva, que evita sa fricció entre llavis i llengua. Sense saliva seria bastant menys satisfactori. I de fet aquest és un exemple molt interessant perquè se troba en el mateix llindar entre aquesta dicotomia interior-exterior que vull dibuixar, perquè quan dues persones se besen necessàriament intercanvien saliva, les seves salives se mesclen. Però podem dir que a la majoria dels casos la saliva no surt de la boca. Pot surt de la teva boca, però quan beses una altra persona, l'exterior de la teva boca és immediatament l'interior de la boca d'aquesta altra persona. De fet, és precisament aquesta manca d'exterioritat que fa que sigui una pràctica eròtica bastant convencional. I bé, finalment, tenim aquelles funcions lubricants que ocorren pròpiament a l'interior del cos. Ho donen per fet, però dins la boca la saliva també minimitza la fricció. Quan menges, per exemple, la saliva dins la boca proveix d'un medi humit i relliscós que és imprescindible per roegar i per empassar aliments. I ja per acabar, m'agradaria que prestem atenció a un exemple igual d'espontani, però tal vegada menys evident. I pels nostres propòsits, molt més interessant. Que és xerrar. La saliva lubrica l'interior de la boca, permetent que la teva llengua se mogui i que puguis articular sons i xerrar. No se pot xerrar amb la boca seca. I és graciós xerrar d'això, de sobte som extremadament conscients de la meva boca humida. Però bé, voldria que mos quedem amb aquesta reflexió perquè d'alguna manera és el principi articulador d'aquest programa. No se pot xerrar amb la boca seca. I això és tot per avui. Tornarem la setmana que ve amb un nou capítol d'una breu història de la lubricació. Jo som en Gabriel Pericàs. Com sempre, moltes gràcies per escoltar-nos i fins una altra.
Bona nit, hem fet aquest programa entre en Paula Morganti, na Neus Torres, na Àlex Berlanga i en Vicent Ur. Res més, passeu-ho molt bé, demà hi tornem a ser a partir de les 12. Only friend.
Ah, sí.